reach the air.
Des de Montserrat, amb Òscar Bardagí.
El periodista mataroní Xavier Amat és l'autor del llibre Elisabet Cristina de Brunsvic, la reina dels catalans a Mataró, juliol de 1708, de publicacions de l'Abadia de Montserrat. Des del setembre de 1711 al març de 1713, Catalunya va estar governada per una emperadriu consort, Elisabet Cristina de Brunsvic. Quan Carles d'Àustria va marxar de Barcelona a la cort de Viena per ser investit emperador, va nomenar la seva esposa lloctinent, governadora i capitana general de Catalunya. És per això que se la va conèixer com la reina dels catalans. Malgrat la rellevància històrica del personatge, el pas d'Elisabet Cristina per la nostra terra és poc conegut. La seva arribada va tenir lloc a la platja de Mataró el 25 de juliol de 1708. Les cròniques de l'època narren l'entusiasme que la seva presència va suscitar entre la població. El llibre de Xavier Amat té el punt àlgid en aquells dies que van del 25 al 31 de juliol de 1708 a Mataró i fa una aproximació a la figura d'Elisabet Cristina i els moments que li van tocar viure. Elisabet Cristina de Brunsvic, la reina dels catalans a Mataró, juliol de 1708, de Xavier Amat, està inclòs dins la col·lecció Biblioteca Serra d'Or de publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 de la nit, Església Viva. Una proposta que ens apropa a les vivències, les reflexions, els actes i tot allò que succeeix a la diòcesi de Girona. Amb la carta dominical del bisbe de Girona. Església Viva. Ara, cada dissabte a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Al Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ara i per cor, qui s'avança, guanya.
Avança les teves compres en joguines i bicicletes i guanya el 30% d'estalvi, només aquest cap de setmana.
I gaudeix del 30% de bonificació en les teves properes compres als hipermercats i per cor.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts una setmana més aquí a l'espai agrari de Ràdio Estel del Camp a Taula. Aprofitant l'acte de commemoració del centenari de la cooperativa Foment Agrícola a les Planes de Torregrossa el passat diumenge, el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va dir que cal que tots seguim apostant per les cooperatives. Tenen molt futur i enfortint-les fent fort un dels motors econòmics més importants del país. Jo mateix vaig visitar també el passat cap de setmana una de les moltes cooperatives agràries que hi ha al país, que a part de la feina que desenvolupen, en nombrosos casos són una autèntica joia arquitectònica de primera magnitud. El paper de les cooperatives agràries ha estat cabdal en gran part del territori, com a eix vertebrador i de manteniment de la gent, que gràcies a que ha pogut viure de la feina que ha fet, no ha abandonat el poble o el mas. Per tot això, una vegada més, des del Camp a Taula, defensem el paper del món cooperatiu, que tot i ser centenari en molts casos, ha apostat per la modernització de les seves instal·lacions, adaptant-se als nous temps i obrint agrobotigues per a vendre els seus productes de proximitat i de gran qualitat.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Catalunya és un país de vinyes i vins. Com ja hem dit en reiterades ocasions, hi ha 11 denominacions d'origen del vi, més la del cava, de la qual el 95% dels elaboradors són catalans. Per això, en aquest espai d'entrevistes, volem anar parlant de les diferents d'or del vi, començant per les que potser són menys conegudes pel gran públic. I ho farem amb la DO Tarragona, i per això tenim a l'altre costat del telèfon a Àngels Collado, que és la secretària gerent d'aquesta denominació d'origen. Bon dia, senyora Collado, i
Hola.
Benvinguda al nostre espai.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Podríem dir que els vins de la DO Tarragona són uns grans desconeguts?
Mira, jo te dic una cosa. La DO Tarragona és una de les DOs més antigues de Catalunya i d'Espanya. Se van crear l'any 45 a Espanya tres o quatre denominacions d'origen, que estava Rioja, Priorat, Tarragona i Xerès, possiblement. O sigui que, a veure, desconeguda, jo no crec que sigui exactament desconeguda. El que passa que sí que ha hagut ha passat el temps i els vins han canviat molt. S'ha canviat molt la manera d'elaborar, la manera de demostrar els vins. I és possible que la nostra DO s'ha espavilat en aquest aspecte una mica més tard, no? Però jo no crec que sigui desconeguda. I també es podria parlar, bueno, desconeguda a on? A veure, a Tarragona...
Sí, no,
a veure... La denominació d'origen Tarragona, jo crec que a la zona de Tarragona o a l'àrea on s'elaboren i s'embotellen els vins d'aquesta DO, sí que és una DO bastant coneguda, no? Ara, si em dius a la resta d'Espanya, em dius, no sé, a Barcelona es consumeixen molt els vins de Tarragona, te diré no. Però al nostre territori jo crec que sí que és bastant coneguda. El que passa que nosaltres tenim una estructura que no som molt cellers i això, clar, això també fa que, bueno, que tot costi una mica més,
I pot ser que també ho compliqui estar entre el Penedès i el Priorat?
A veure, mira, jo el que crec és que nosaltres, o quan parlem totes les denominacions d'origen, nosaltres no ens veiem mai com a competidors, al contrari, no? Nosaltres el que pensem és que formem part de tot aquest territori, no? De tota aquesta riquesa cultural vitivinícola que tenim aquí a la província de Tarragona, que n'hi ha 7 DOs, no? De les 11 que n'hi ha a Catalunya, 7 estan aquí, a la província de Tarragona, no? Mm-hmm. I, a veure, nosaltres el que intentem és beneficiar-nos de tot lo positiu que tenim nosaltres i que en tenen la resta, no? Vull dir, jo crec que n'hi ha vins per tots tipus de consumidors. N'hi ha uns consumidors que prefereixen uns tipus de vins, n'hi ha uns altres consumidors que prefereixen uns altres, i, a veure, jo no crec que siguem exactament una competència i que sigui un problema, al contrari, no sé, tindríem que aprofitar-nos, no, de la sort de tenir, ostres, una ADO que està situada entre les millors del món. Aprofitem-nos, no?, que està aquí, a la província de Tarragona.
Jo és que quan ho preguntava no em referia tant amb competència, sinó la dificultat, clar, quan estàs amb denominacions que són molt conegudes, perquè també hi ha un problema, bueno, un problema, a Catalunya estem parlant de que té tantes denominacions d'origen, però vam tenir aquí fa, amb aquest programa, el senyor Jordi Bor,
el director de l'INCAVI.
Sí, el director general de l'INCAVI, i parlava de les dificultats, i quan vam tenir el conseller igual, que tenen els vins catalans enfront, inclús, de que siguin reconeguts pels nostres consumidors d'aquí, enfront altres denominacions, com pot ser Rioja...
Això és un altre tema. Això és un altre tema. Que, claro, nosaltres, diguéssim que la filosofia que s'ha creat aquí a Catalunya de denominacions d'origen és de particularitzar molt el territori, no? Mm. Això a vegades pot ser difícil de comunicar en el sentit de que un entès en vi sí que sap, no?, que lo que és cada denominació d'origen, però que algú que bueno, que consumeix sense més, que n'hi ha molta gent i ja està bé, ja ha de ser així, pues claro, lo de vins catalans, bueno, vins catalans, però quantes d'ells n'hi ha? Bueno, el tema de la comunicació ja és diferent, eh? Mm-hmm. Això no, ja és un altre tema.
Sí, no, jo...
pot ser que sigui més complicat, sí, si te fiques davant d'una altra denominació d'origen, que és tota una, no sé, tota una comunitat autònoma, claro. Bueno... És una filosofia diferent.
Bueno, dit tot això i aclarir una mica, quina seria la característica que tenen els vins de l'Aldeó Tarragona que els pugui diferenciar d'altres?
Ja. Bueno, mira, nosaltres ja fa uns anys, no, que fem això, no, el que diem una diagnosi, no, de l'Aldeó, no, i del territori i tal, vam agafar una frase que jo crec que defineix molt bé els vins aquests que fem amb aquest territori, no, que està tan a prop del mar, no, i que tenim aquest sol, i vam dir, no, que nosaltres fèiem vins amables amb essència mediterrània, no? I nosaltres creiem, i aquesta és una mica la diferència que nosaltres podem i volem aportar, no, als vins. I bueno, i crec que els nostres vins, un vin que els podem definir com un vins que són, això, amables, fàcils de beure, no? Que sempre et podràs prendre una segona copa, no? No són vins massa alcohòlics. Bueno, i nosaltres, jo crec que és aquest, no? Són vins que estan molt influenciats per el microclima que en tenim aquí, no? Que són, bueno, pues molt de sol... El mar, que mira, nosaltres tenim vinyes que, bueno, quasi totes les vinyes estan a 20 o 25 quilòmetres del mar, és que, a veure, i jo crec que això es reflexa molt amb els tipus de vins que es fan en tota aquesta zona, no? A diferència dels que ja estan més cap a l'interior o... Saps?
I sou més una zona de blancs o negres o 50-50 o també rosats?
No, mira, aquí realment, si en anem, si parlem de superfície de vinya plantada, n'hi ha molt més de raïm blanc que de raïm negre. No? Per què? No? Per què? Perquè també una part molt important del raïm que està plantat aquí es destina a elaborar també vins bases caves, no? Això marca molt. Mm. Però després, en quant a comercialització de vins, realment s'està més o menys a la meitat, eh? Jo crec que el 50% del vi comercialitzat és blanc i un 50% negre, inclús més negre, no? Perquè, a veure, sabem que els vins negres es consumeixen més que els vins blancs, no? I els cellers, pues, bueno, també fan la seva pròpia política comercial, no? De decidir quins tipus de vins elaboren i cap a on van. I aquesta també ha sigut sempre una zona d'elaborar vins rosats. I, de fet, de veritat, els rosats d'aquí de l'Aldeó Tarragona són impressionants, no? Mm-hmm. Són impressionants. Aquí a la zona de l'Alt Camp, els rosats que s'elaboren a Nulles, a Bràfim, són realment espectaculars, perquè tenen aquests aromes com a maduixa o a xutxeria, no? Són realment espectaculars. El que passa que sí que és veritat que és un vi molt, molt minoritari, eh? El més minoritari.
I quines són les varietats més destacades? N'hi ha alguna d'autòctona?
Sí, sí, sí.
Perquè totes les deus van traient ara... Tenim
sí,
aquesta autòctona.
Les varietats autòctones. Això és sempre lo que volem des de les deus i des dels cellers és establir una diferenciació, no? Perquè sabem que el mercat del vi, bueno, pues és molt complicat, n'hi ha molts vins, n'hi ha moltes deus,
sí.
Però bueno, sí, sí que n'hi ha unes varietats que són les típiques d'aquí de la zona, no? Aquí les tres varietats blanques, no, que més es cultiven són a Macabeu, la Parellada i el Xarelo, i amb aquest, i de blanques, quasi te diria que s'elaboren el 99% dels vins, perquè també n'hi ha algun vi que s'elabora amb Chardonnay, encara que són els minoritaris, aquesta ja és una varietat forània, però també n'hi ha una mica, però bàsicament és Macabeu, Xarelo i Parellada amb les que s'elaboren dels vins blancs d'aquí de la Deu Tarragona. I després, en quant a negres, la que predomina és la Ull de Llebre, també una mica de Garnatxa, però això ja per la zona de la Ribera d'Ebre, eh? Aquí a la zona del Camp de Tarragona, Garnatxa no n'hi ha, eh? I està, on sí n'hi ha, és a la zona de la Ribera d'Ebre. I després, la veritat és que també han entrat les forànies, perquè n'hi ha Merlot, n'hi ha Sirà, i després la varietat autòctona negra d'aquí, de la zona, és la Sumoy, que també ara s'estan elaborant vins amb Sumoy, que és una varietat molt interessant, que, bueno, que estava tot ple de sumoy i es va arrencar tot,
Sí, no, és una varietat que a diverses zones també de Catalunya s'està recuperant, diguem.
Sí, s'està recuperant, no?
Estem parlant, però no li he preguntat quants cellers té la denominació i quina és la zona que abasta.
Mira, la zona de la Deu Tarragona són les comarques que estan al voltant de la ciutat, que és l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès, i també abarca una zona de la Ribera d'Ebre, que comença en Flix, és Flix, Mora, Benissanet, Miravet, Ginestar, tota aquesta franja també és denominació d'origen Tarragona, Garcia...
Que està, aquesta diguem que és limítrofe amb la Deu Montsant, no?
Sí, és limítrofe amb Deu Montsant. Perquè i Deu Priorat, sí.
Fa anys hi havia la denominació d'origen Tarragona subzona Falset,
efectivament,
que és la que després es va convertir en Montsant.
Sí, efectivament, sí, així és.
Com ha anat la barema enguany?
Bueno, mira, la veritat ha sigut una barema complicada. En quant a quantitat, te diré que ha sigut una mica inferior a l'any passat, un 10%, més o menys. Però en quant a qualitat, ha sigut complicada perquè ha plogut, perquè no ha fet durant l'agost tot el sol que s'esperava. Bueno, hi ha sigut una verema complicada que els viticultors han patit per collir, però bueno, dins de tot això jo crec que s'ha salvat al final bastant bé, no? I esperem que els vins surtin bé, perquè, a veure, el que sí que s'haurà de fer és molta feina al celler de tria de raïms i de, bueno, pues una elaboració molt acurada. Però vaja, en principi no té per què cap problema, però bueno, que ha sigut una verema que el setembre ha estat tot el setembre, que avui plou, demà quasi, i bueno, i això afecta.
És que si hi ha conreus, aviam, els que els afecta la meteorologia i la climatologia, el de la vinya és encara... Perquè en una setmana pot canviar tot.
Efectivament, és veritat.
O sigui, dius, anem molt bé o inclús anem molt malament... I fa aquelles pluges que... O fa aquell temps o aquella calor que es necessitava...
Sí.
I per la maduració, no?
I de fet fins al juliol quasi era la... S'esperava la verema perfecta, no? Perquè, bueno, havia plogut una mica quan tocava, s'estava, bueno, havia una bona quantitat de raïm i tal, però clar, al començar a ploure tot això varia, perquè, clar, primer ja comença... que segurament ja n'hi ha, comencen problemes de maduració i també problemes fitosanitaris. Això afecta molt, no? El període de verema aquell mes plogui, la veritat és que, bueno, afecta la verema.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Molt bé.
El sector agrari evoluciona cada dia i a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobank. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'argudell, el picual i el frantollo. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Continuem parlant amb l'Àngels Collado, la secretària gerent de la denominació d'origen Tarragona. I ara volia entrar una mica amb el tema de la promoció. Fa molta promoció, van a fires?
A veure, nosaltres fins ara hem centrat molt la promoció en el territori nostre de Tarragona i, bueno, perquè, no, ja t'hi dic, no, arrel de la diagnosi que vam fer pues, ja fa uns quants anys, bueno, en aquell moment vam veure que, bueno, que faltava, no, la presència de vins al nostre territori. La veritat és que entre les DOs, els cellers que han treballat molt, jo crec que això és un tema que ja està en marxa, no? Ja pots trobar vins de la nostra DO a totes les botigues de vins, a la majoria de restaurants, ja, bueno. El que passa és que ara nosaltres la nostra idea és ampliar aquest territori de promoció i anar cap a Barcelona, intentar entrar en aquest mercat, que és bastant més complicat, no? Perquè és molt més gran i arriba molta gent. I, bueno, aquesta és una mica la idea que nosaltres tenim de cara al proper any, no? Pues continuar fent promoció, però centrant-lo també a la província de Barcelona, no?
Bueno, no deixa de ser un gran mercat, no? Perquè la meitat de la població entre Barcelona i el seu àrea metropolitana es concentra en aquesta zona.
Efectivament.
O sigui, ja és per una qüestió inclús de números, no?
Sí, a veure, és que clar, si vols continuar augmentant i tal, tens que ampliar les teves, el teu mercat i és cap aquí, no? A banda del mercat de l'exportació, de que, bueno, aquí nosaltres... aquí a la nostra DO s'exporta al voltant del 25 o el 30% de la producció i nosaltres com a DO no hem fet promoció a fora de lo que és el nostre producte. Sí que hem rebut aquí professionals, pues, no sé, periodistes o prescriptors que han vingut aquí a conèixer els nostres cellers, però nosaltres com a DO no anem a fires fora, però que sí que els nostres cellers, alguns sí que van a algunes fires, bueno, com pot ser, jo, bueno, aquí en Espanya, pues, en Catalunya va ser una està alimentària, després n'hi ha una a Ciudad Real, que també és molt important, que es diu Fenavins, i després ja és el tema de que cada celler, no, aquí valora si ja va, pues, a fires a Londres, que n'hi ha una, o a Alemanya, que també n'hi ha, bueno, això ja és política de celler, no?
Perquè el mercat internacional és un potencial també per aquest creixement, per anar creixent?
Sí, claro, l'exportació sempre és sempre és important i és un potencial de creixement. Ja te dic, nosaltres, pues, si estem això, no, al 25 més o menys d'exportació, això sempre podria pujar, no? Pensa que nosaltres l'exportació bàsicament aquí s'exporta a Alemanya, Dinamarca, França, el Regne Unit també, a Polònia també s'exporta bastant, i després ja a l'altre costat, no, del mar, ja, bueno, alguna cosa, però menys, no? Alguna cosa a Xina, algú ha fet algo a Mèxic, alguna cosa a Estats Units, però molt poca cosa. Aquests mercats també són més complicats. Mm. i els cellers grans tenen molta més facilitats per arribar, però clar, per un celler petit és costoso, econòmicament és complicat. Bueno, és un tema que s'ha d'anar treballant.
I el tema...
I s'ha d'anar a prendre.
Sí, el tema que m'esmentava abans de la restauració, com estan? Estan bastant introduïts? És més a la zona local?
A veure, la restauració s'ha canviat. Si mires els vins que hi havia a la restauració fa 8 anys i els vins que n'hi ha ara, hi ha hagut un canvi molt important. Cada vegada n'hi ha més vins, no només de Tarragona, sinó de vins catalans, no? Això ha canviat. És suficient? A veure, jo crec que no. Jo encara vaig a molts restaurants que... a Tarragona, bueno, pues que no n'hi ha vins de Tarragona o que no n'hi ha vins catalans o que no... Jo crec que hem de, aquí hem de fer un esforç tots, no? Nosaltres com a DEO i els cellers com a cellers d'anar ja a explicar-los que, bueno, els vins que fem i això no podem parar de fer-ho, i crec que també la restauració per la seva part crec que també ha de fer un esforç d'oferir els productes d'aquí. No? Jo crec que hem de fer un esforç per part de tots. I no només perquè siguin productes d'aquí, sinó simplement perquè són uns productes de qualitat. A veure, ara ja no podem sortir al carrer si no tenim un producte de qualitat. Això està claríssim. Si tu portes algo que no és bo, ningú te l'agafarà, ni que sigui d'aquí ni que sigui de fora. Però superat això, diguem nosaltres, amb un producte de qualitat, jo crec que els restaurants hauríem d'apostar també. Ja t'he dit, s'està fent, però no lo suficient. Per part de tots, També falta gent al carrer, segurament, oferint els vins de Tarragona. Cuidado, no? Nosaltres no som perfectes. Però jo crec que és una cosa que hauríem de fer entre tots, no? Valorar el nostre producte.
Una cosa que valora, o un acte que valora els productes, són els premis. I recentment es van atorgar els Premis Vinari i diversos vins de la DEO Tarragona van estar guardonats.
Sí.
Què suposa això per a vostès i per als cellers?
Mira, els premis sempre són importants, sempre. Sempre perquè n'hi ha molt... Bueno, primer perquè s'otorguen per una qualitat a un producte i després perquè el consumidor final, bueno, això ho acaba valorant. Mira, nosaltres fem cada any... fem un concurs de vins embotellats de la denominació d'origen Tarragona, on otorguem premis a vins blancs, rosats, negres, diferents tipus de negres, criança, sense criança, de licor, tal, i sempre això ho lliguem amb la fira de vins que fem sempre a finals de maig, no? Aquí a la Rambla de Tarragona. I intentem potenciar, bueno, o els cellers potencien els vins que han guanyat premis. La gent sempre vol tastar aquests vins. Li interessa saber per què un vi ha estat premiat o no i comparar-lo amb un altre i per què aquest. Jo crec que és molt important. I, de fet, a mi m'agradaria que molt més vins de la nostra DEO es presentessin a concursos, inclús als Premis Vinari. No? Jo sempre, quan ens envia, nosaltres col·laborem amb els Premis Vinaris per recollir mostres o per aixutxar una mica els cellers perquè es presentin. Jo sempre els dic, s'heu de presentar, encara que no n'hi hagi possibilitats, d'igual, allà n'hi ha un munt de tastadors que estan tastant i tastaran el teu vi. No sabran qui és, però ha tastat un vi. Jo crec que és important presentar-se, Jo crec que sí, i sobretot, bueno, i la gent que guanya, que està encantada, i això el consumidor després busca aquests vins.
Sí, I el tema del enoturisme, que tant de moda està en molts llocs, vostès també el treballen, els cellers, o sol que es pot?
Bueno, es fa el que es pot, Però sí que és veritat que cada vegada més els cellers estan apostant per l'enoturisme. També te dic, jo crec que si un celler aposta per l'enoturisme, l'ha de fer d'una manera seriosa. O sigui que si tu, quan te promociones, dius que tens obert el teu celler per visitar-lo, el celler ha d'estar obert. I si no, que no estigui. No? I aquí la veritat és que tenim cellers que estan apostant d'una manera bastant seriosa per lo que és l'enoturisme. Mira, aquí tenim el celler, la cooperativa, la vinícola de Nulles, que té un celler modernista i la veritat és que està fent una feina impressionant per promocionar no només els seus vins, sinó tot el territori, no? Tot el territori, tota la cultura que està al voltant d'aquest món. Després tenim també Mas Vicenç, que estan aquí a Cabra del Camp, que també tenen unes activitats enoturístiques molt, molt, molt interessants, a banda de poder visitar el celler i visitar les vinyes. Ara, crec, si no m'equivoco, que és el primer diumenge de cada mes, fan una activitat que és Walk and Wine, que consisteix en passejar per les vinyes fent marxa nòrdica i fan tres o quatre parades i un maridatge amb restaurants de la zona. És una activitat superinteressant i molt fàcil de fer. Bueno, està molt bé. Vinya Llanina, Rodonyà, sempre ha apostat per l'enoturisme, ja fa un munt de temps que fa, la cooperativa de Vila-Rodona, que és visitable. Jo crec que cada vegada més els cellers estan apostant per ensenyar el que ells estan fent a casa seva.
I
cada vegada més.
I per acabar, després d'aquesta radiografia que hem fet, o que hem intentat fer de l'ADO Tarragona, sí, com veu el futur del sector en general i de l'ADO Tarragona en particular?
A veure, jo crec que nosaltres tenim moltes possibilitats de continuar creixent i de que cada vegada es valorin més els nostres productes. Realment, jo crec que el sector de lo que és el vi embotellat, bueno, a veure, és un sector que diguéssim que ha canviat molt, no? Ara ja no es consumeix el vi de la manera que es consumia abans, això ho hem de tenir claríssim, no? Però ara el tema del vi, diguéssim que és una cosa que ja està associada a la cultura, al prestigi, no? I jo crec que això ha d'anar cada vegada a més, no? I nosaltres hem de moure, sí, jo crec que el futur és positiu i que n'hi ha moltes possibilitats, i la nostra DO, que és veritat, com has dit, pot ser que sigui una mica de les menys conegudes o de les menys...
Pel gran públic, Pel gran públic.
Sí, per al gran públic, si no menys coneguda o que es consumeix menys, no? Jo crec que tenim moltes possibilitats de creixement encara. I mira, i aquí nosaltres, al nostre territori, tenim tota la costa, eh? Tenim tota la costa, que és també un tema de que no sabem exactament com, però s'ha d'entrar a la costa i s'haurien de consumir més els nostres productes, els productes de la DO Tarragona o de les DOs d'aquí del nostre territori, no? La possibilitat de creixement existeix, i tant que existeix.
Amb aquestes bones perspectives i peticions de millora, agraïm a Àngels Collado que ens hagi parlat de la denominació d'origen del vi Tarragona.
Molt bé, d'acord, doncs gràcies a vosaltres.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a les 2 del migdia, amb la direcció d'Anna Hernández. Mai saps quan la vida et deixarà de somriure. A Càritas Diocesana de Barcelona, cada dia veiem com la crisi trenca les persones. Persones com tu, que tenien feina i l'han perdut, que tenien una llar i l'han d'abandonar, que tenien un plat a taula i ara han de rebre aliments. En aquests moments hem de mantenir l'esperança i compartir el que som i el que tenim. Col·labora amb Càritas. Truca al 93 112 70 10, perquè mai saps quan la vida et deixarà de somriure. Càritas, un no per a ningú.
Pa, 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 pa. A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens musclos gallecs per 1,80 € al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
Recorda-te'n, musclos gallecs per 1,80 € al quilo.
Del camp a taula. L'actualitat.
Unió de Pagesos ha demanat tant al director general de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Jordi Sala, com al president de la Comissió Territorial d'Assegurances Agràries de Catalunya que traslladin a Enesa i Agroseguro, entitats dependents del Ministeri d'Agricultura, la necessitat de fer un estudi per endegar una assegurança que cobreixi les pèrdues d'ingressos en el sector agrari. El sindicat considera que en una assegurança d'ingressos pot ser una eina que permeti al pas previ a crear una assegurança d'explotació que arribi a cobrir tots els costos de producció davant de danys climàtics i de crisi de mercat amb un preu assequible pels agricultors. Unió de Pagesos ja fa anys que proposa la creació d'una assegurança d'explotació específica per a la pagesia professional que cobreixi els costos en cas d'adversitat climàtica o crisi de mercat originada tant per una caiguda d'ingressos com per una pujada de costos de producció. La proposta del sindicat per una assegurança d'ingressos no s'ha arribat a aplicar, però sí s'ha aconseguit millorar l'assegurança pel que fa a la contractació, ja que és més assequible, tot i que les mancances en la cobertura. Per això, Unió de Pagesos defensa una assegurança que cobreixi les pèrdues d'ingressos.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 21 d'octubre, el blat farratger ha cotitzat a 174 euros, puja 5 euros. El blat de moro francès a 162 euros per tona, augmenta 4 euros. L'alfals granulat a 155 euros per tona es manté. La colza d'importació a 222 euros per tona puja 1 euro i la garrofa a 130 euros per tona repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 0,90 euros al quilo. Baixa, per tant, 8 cèntims. I el groc viu a 0,92 euros al quilo disminueix 12 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc anal sobre escorxador s'ha fixat a 1,54 euros al quilo, baixa 12 cèntims. I el groc anal a 1,43 euros al quilo, disminuint 16 cèntims respecte la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,52 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, mantenint-se tots dos preus en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig, a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a 1 euro. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,80 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,70 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,55 euros. Tots els preus repeteixen respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,50 euros al quilo per canal. A l'escorxador de Mercabarna puja 30 cèntims. El de 10,6 a 12 quilos a 8,30 euros al quilo canal. Augmenta, per tant, 30 cèntims. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,50 euros al quilo per canal. Puja 20 cèntims. El cabrit ha marcat 14,80 euros, per tant, es manté en relació a la setmana anterior.
Del camp a taula.
El sector agrari evoluciona cada dia. I a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobank. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
Començarem de nou aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna contactant amb Jordi Defez, el responsable del Mercat Central del Peix. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Isidre.
Què podem recomanar en peix fresc als nostres oients?
Doncs mira, aquesta setmana podríem recomanar la compra de, per exemple, bacallà a Dinamarca i Noruega.
Ja torna, oh, ja
si
torna.
No. El meu... no. Compra especialment de França i Catalunya també, cassó de Galícia i Astúries, maida també de Galícia i Andalusia, salmó de Noruega, i finalment podríem destacar per la seva bona oferta i pel bon preu el mero, d'aproximadament 1,8 kg la peça, que majoritàriament ve de la part de Senegal i Mauritània. També del grup d'estafalòpods doncs destacaríem, com la setmana passada, el calamar, d'origen francès principalment.
Com veiem, les procedències són variadíssimes. Aquí a Mercabarna...
Menys, exceptuant el mero, que seria... Bueno, el mero i en aquest cas també el calamar, pràcticament la majoria de productes repeteixen una mica els orígens, no? Uh-huh. Galícia, sobretot aquesta setmana, ha sigut bastant abundosa la procedència de Galícia. Però el de més és varietat, salmó de Noruega...
Sí, sí, per això ho dic, hem introduït un altre cop el tema del bacallà. I amb marisc fresc, què tenim?
Bueno, amb el marisc fresc, ja que vas dir tu la setmana passada que notaves que de crustacis no en parlàvem, doncs bueno, aquesta setmana en parlarem una miqueta. Però de totes maneres, aprofitem i destacaríem el cargol punxent d'Itàlia i Catalunya.
Que també torna.
La rossellona d'Itàlia. Aquesta setmana el musclo, principalment de Galícia. Uh-huh. I per últim, el que t'he comentat, dels crustacis recomanaríem la compra de llagostí, que aquesta setmana ha vingut bastant i a bon preu de la part d'Itàlia.
Veig que d'Itàlia ha vingut molt marics aquesta...
Sí, en plan de mol·luscs i crustacis també ha estat força sortit al mercat.
Doncs amb aquesta oferta tan variada, Jordi...
Molt bé.
Jo crec que els nostres oients ja tenen, com a mínim, orientació per comprar peix...
Sí, una mica varietat, no?, que hi hagi varietat. I jo recomanaria que aquesta setmana provessin un producte que normalment no és gaire habitual, que és el mero, no? Si el troben, està a bon preu i és un producte molt bo i jo aconsellaria que el provessin. I tu també, eh?
Veurem el que es pot fer. Val? Després de que la setmana passada vas dir que menjaria sèpia, realment al cap de 2 dies vaig menjar... Val.
Jo sé que la teva família, el teu entorn, està pendent de...
Sí, sí.
No. De lo que parlem, llavors, aquesta setmana sé que positivament que et tocarà més, ho sé.
Doncs ja t'ho diré la setmana vinent. Gràcies per la col·laboració de cada setmana. I tornem la setmana vinent parlant amb el Mercat Central del Peix per saber els productes més comercialitzats i la procedència.
Molt bé, Isidre, fins la setmana que ve.
Ara conversem amb Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Hola, Joan.
Hola, què tal? Bon dia, Isidre.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat i quina procedència tenen? Ja vaig directe al gra.
Sí, no, anem per feina. Mira, bàsicament les de tardor, no? Estem parlant de codons, castanyes, moniatos, magranes, figues... Encara es venen préssecs, sobretot a la part del Terol, que és on venen ara, eh? Bàsicament, en quant a fruites, això. En quant a hortalisses, podríem parlar, pues, de l'api, de la coliflor, bròquil, estendres, cebes, o sigui, el que és la hortalissa que ve ara amb aquesta temporada. El que sí que puc dir és que tenim molts bolets, eh? La temporada de bolets, doncs, està aquí, estan arribant ara amb força. Bàsicament, els més coneguts són, pues, el rovelló, els ceps, els camagrocs, els rossinyols, les trompetes de la mort, o la llengua de bou, fredolics... És el que s'està arribant, bàsicament, eh?
I alguna cosa més? Podríem entrar... Aprofundir, per exemple, de la castanya? Podríem...
Sí, bueno, com ja estem molt a prop, podríem parlar de les castanyes. És un fruit sec no massa conegut,
és
no?
És que gairebé l'altre dia vaig veure aquí a Barcelona una castanyera...
Sí.
I que gairebé és allò una espècie en vies d'extinció, no?
Sí, per desgràcia.
De les imatges que teníem...
També el temps no acompanya massa.
No acompanya, perquè recordo que quan era petit, al temps de la castanyera, de veure les castanyeres i els boniatos, les paradetes aquelles que es posaven, almenys aquí a Barcelona...
No? Les mans calentones, volies la paperina per escalfar-te les mans.
Quan tornaves del col·le i d'això, i ara dius, si és que gairebé en lloc d'anar a la platja, jo que sóc de secà, imagina't, et venen ganes d'anar... A la platja.
Jo, el diumenge passat, conec una persona que m'ha dit em vaig estar estabanyant i tot.
Sí, per això dic que...
Vull dir, fa unes temporades així una mica estranya.
Però en teniu molta, no?, de castanya per aquí a...
Sí, ara ja comencen a arribar, sobretot la... Diguem la que tothom espera, que diuen que és la millor, que és la gallega, no?, perquè fins ara teníem de la zona de Huelva, o sigui, perdó, de Huelva, d'Extremadura, i ara la que ja es ve és bàsicament la gallega, la que tothom vol. De totes formes, jo us explicaré una miqueta, molt poca cosa a la castanya, perquè en principi, vull dir, és que és una font molt, molt important d'alimentació, sobretot a la zona del sud d'Europa, al sud-est i est d'Àsia, i a l'est de Nord-Amèrica. A més, a l'edat mitjana, totes aquelles comunitats que vivien molt a prop dels boscos de castanyers i que, a més, tenien poc accés a les farines de cereals, el que feien servir era molt la castanya com a font de carbohidrats, no? I que, a més, la castanya dolça doncs, va ser introduïda a Europa per Àsia Menor. I llavors tenia un nom molt curiós, li deien nuez sardiana. Mm. O sigui, el nom no té res a veure amb castanya, però nuez sardiana, el nom que tenia abans, no? I, a més, ja dic que ha estat, sobretot, un element bàsic en tot el que és el sud d'Europa, Turquia i el sud-est i est d'Àsia, durant milers d'anys. Més que era en substitució dels cereals, perquè quan les collites no eren bones, no s'aprofitaven les castanyes per fer-ho. Les mengem de totes maneres. Normalment nosaltres se les mengem, doncs això, com fa la castanyera, no? a la brasa, o se les mengem al forn, que les tenim que obrir perquè si no peten, però que de fet es mengen crues, bullides, es mengen cuinades de tot tipus, es fan dolços, pastissos, es fa de tot. Inclús a França és comú trobar-la com un dolç, és un dolç de castanya. I en les farines doncs, bueno, es fan una mica de tot, tant fan pa com pastissos o pasta. I que s'estan recuperant moltes receptes de castanya, sobretot a Itàlia, que tenen doncs, molta... Molt, si els agrada molt les castanyes, i el que fan doncs, bueno, doncs, estan recuperant una sèrie de receptes a la cuina, de tot fet a base de castanyes. I ja si parlem de la festa, la que celebrarem el divendres vinent, el dia 31, que és la castanyada, però que a Espanya ja, és curiós perquè depèn de la zona li diuen de diferent manera. Per exemple, Magosto li diuen a lo que és la festa de la recollida de la castanya a la zona d'Extremadura o Galícia o a la zona del Bierzo. A Magosto li diuen Astúries. Magosta, que s'assembla molt també, a Cantàbria. I al País Baix de Navarra el que fan és que celebren el dia de la castanya assada o la comilona de castanyes.
No.
Cadascú ho celebra d'una manera, no? A Canàries ho diuen com nosaltres, castanyada. Ho diuen exactament igual. I, bueno, jo crec que ara ja, a partir d'ara, a celebrar la castanyada, menjar tant castanyes, moniatos i panellets el dia 31, que així celebrarem pues, la nostra castanyada, no el Halloween, la nostra castanyada.
Doncs, amb tota aquesta explicació, solament et volia dir una cosa, que parlant de caquis i Palos Santos la setmana passada,
sí.
Em vas comentar de València... Mm. Tinc un conflicte amb els envasats on compro i no hi ha manera de veure la varietat que menjo. Sí que puc dir que he menjat varietats diferents, perquè sí. He menjat més el que menjava de petit, aquell més vermellós, més madur,
tou.
Sí, més tou, però sí. Molt petitet, això sí, molt petitet.
Sí, aquests s'acostumen a venir d'aquí, de la zona del Baix Llobregat.
Uh-huh. I, en canvi, un més gros, més, però més feixuc, més...
Sí, que es talla amb un ganivet.
Bueno...
És molt, molt dur, molt dur.
Jo ho faig tot amb la cullereta, el que passa que hi ha alguns que l'haig de clavar.
Doncs hi ha uns que són molt durs, que aquests venen de la zona de València, que se'n li diuen, és una varietat, que és el Rojo Brillante, que és el Persimón.
Potser no l'hi menjat. No era ben bé. Vermell no era, Era més carbassat el que he menjat.
Sí, carbassonet, així mig ataronjat.
Doncs jo, que no em canvin el petitet aquell de tota la vida...
El de tota la vida. El que se li treu al tap i es xucla, oi que sí?
Sí, sí.
Aquests són els bons. Sí.
Aquest que dic a l'últim, no li podia treure la tapa.
La tapa, no sí. El tap.
No podia, quan jo li havia tret... I, en canvi, amb els altres, que he menjat aquesta setmana, sí.
Sí.
Bé, doncs, amb aquesta matització del tema caqui, acabem aquesta setmana aquesta secció i tornem la setmana vinent a contactar amb vosaltres.
Molt bé, doncs, fins la setmana vinent i bona castanyada.
I fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'agenda.
Avui, en aquesta secció, ens centrarem en una jornada concreta, i és la que es fa el proper dijous 30 d'octubre a Girona, en el marc de la Fira de Mostres, sobre les noves oportunitats dels productes agroalimentaris. Per saber-ne més coses, parlem amb Jesús Domingo, president d'Agropres i de la demarcació de Girona del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles, les dues entitats organitzadores d'aquesta jornada. Bon dia, senyor Domingo.
Bon dia.
A l'hora de trobar un tema, es busca sempre un d'actualitat. Per què han decidit fer aquesta jornada sobre noves oportunitats del mercat exterior en agroalimentació? Que és un tema, evidentment, als mercats exteriors, amb lo del veto rus, d'actualitat.
Pues el tema de la jornada el proposem en una reunió de junta de la demarcació de Girona. Enguany havíem proposat tres. Després d'una llarga discussió, vàrem veure que hi havia hagut un problema seriós amb Rússia degut a la peste porquina africana. S'havia produït un brot de peste en Letònia i en Polònia. Llavors, Rússia, inopinadament, va tancar les fronteres en tots els països de la Unió Europea. Mm. Llavors, a pesar d'això, de tots els productes porcícoles, doncs el mercat ha estat capaç de trobar d'altres mercats i de sortir-se. I per això vàrem pensar en que aquest seria una sortida per donar a entendre la importància que té els productes agroalimentaris per tota la nostra terra i, fonamentalment, de trobar-li noves sortides en el cas de quan se presenten problemes. Quan ja estàvem pensant-lo i treballant el tema, es va produir el veto rus. Veig que l'hem encertat de ple, perquè això ha presentat altres problemes. Aquesta ha estat la causa fonamental.
Llavors, jo suposo que amb el tema del veto rus serà una bona oportunitat per debatre sobre la feblesa dels mercats i la dificultat de trobar-ne de nous a curt termini.
Sí, la base de la jornada està en parlar i trobar sortides a productes sensibles, com ho hem dit abans. El porcí s'ha anat sortint gràcies també a que als Estats Units ha hagut un greu problema sanitari de diarrea, però si Rússia, en comptes de comprar als Estats Units, compra a tercers països amb els que la Unió Europea té tratats, aquesta pot exigir a aquests països unes condicions. També resten desabastits els clients dels que venen a Rússia. Abastir a aquests països costa nous tratats i nous contactes, però per arribar a abastir-los, ahí és on està els temes de debat. Com podem arribar des d'Europa, concretament des de Girona, a abastir aquests? Esperem que des de Prodeca, que intervenen, ens expliquin molts aspectes d'aquests.
Les exportacions han salvat a molts sectors econòmics de casa nostra en aquesta crisi, o almenys han fet que aquesta fos menys dura. Quan parlo de la crisi, parlo des dels anys 2008, 2009. En un món globalitzat, qui no vengui fora ho té difícil per subsistir?
En un món globalitzat és inevitable que existeixi. Per tant, pot ser fins i tot necessari que existeixi el mercat exterior. Que vinguin productes de fora, entre altres coses, perquè hi ha països que no tenen d'altra manera de pagar amb els productes procedents, que no siguin productes procedents de l'agricultura, que aquests productes no alterin, s'ha de procurar que aquests productes no alterin la nostra producció. Per això és bo cercar el valor afegit, fins i tot aquests productes que ens venen de fora i nosaltres col·locar-los a tercers països. Sí, per això cerquem doncs, aquesta reunió i aquesta jornada.
Perquè la balança entre importacions i exportacions a vegades és difícil d'equilibrar-la, no?
És molt difícil, sí. Però s'ha d'intentar aconseguir. Per exemple, amb els productes agroalimentaris durant aquests anys de la crisi, com molt bé heu dit vosaltres, han estat aquells que han sigut capaços de poder mantenir la balança de pagaments. És a dir, hem exportat més que han, de tal manera que aquests han servit perquè d'altres productes que hem importat no hagin presentat problemes a l'hora de pagar-los i haver-se d'haver endeutat més encara. Per tant, pensem que l'acabament d'aquest és un tema important a tenir en compte. Nosaltres, a més, enguany, i per això volem parlar-ne, tenim el problema de que l'acabament de les quotes lleteres, que això presentarà d'altres problemes. Hi ha molts països que estan augmentant produccions i, per tant, és un sector que també ens interessava que es parlés d'ell. Vale?
Perquè aquesta és una jornada de les que GoPress organitza durant l'any, com també fan a la Fira Sant Miquel de Lleida. Les fires, evidentment, són un bon indret per debatre sobre temes d'actualitat, però van molt adreçats als professionals del sector. No s'haurien de fer, potser, xerrades o jornades més adreçades als consumidors?
Malauradament, en termes generals, i salvant honroses excepcions, els consumidors en alimentació d'aquest tipus, en les relacions comercials, no hi compten. Uh-huh. Els joves encara menys. Avui, els principals productes es compren amb una o dues vegades a la setmana en superfícies que disposen de tot tipus de productes. A l'hora de llegir, entre els que hi ha, el principal criteri que sol obtenir o tenir és el preu. Uh-huh. És per això que cada vegada més mengem el que el distribuïdor ens presenta als lineals. Ja es fan fires locals que venen productes artesanals, però finalment el consumidor, repeteixo, compra en la gran superfície i les quantitats que cerquen en productes són, que cerquen són bona presentació, llarga conservació a la nevera de casa i, si és possible, que estiguin d'oferta. Mm-hmm. En aquestes circumstàncies, organitzar jornades per a consumidors no tenen gaire garantia d'èxit. No obstant, és d'agrair el suggeriment. Potser que el proper any organitzem una jornada a Girona, a la Fira de Sant Narcís, pensant precisament en els consumidors.
Doncs amb aquesta, aviam si ho podem aconseguir. Agraïm a Jesús Domingo, president de GoPress, i també, com hem dit abans, del Col·legi d'Enginyers, Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de la demarcació de Girona, que hagi pogut parlar d'aquesta jornada que organitzen a Girona sobre el mercat exterior dels productes agroalimentaris.
Moltes gràcies, senyor Xidre Font.
Del camp a taula.
El sector agrari evoluciona cada dia. I a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. Les fires. Avui dissabte 25 i demà diumenge 26 d'octubre es fa a Viladrau la fira al carrer dins dels actes de la Fira de la Castanya. Aquest certamen, que va començar ahir amb el lliurament dels guardons, es perllongarà el 31 d'octubre amb una castanyada popular i el ball de bruixes. L'1 de novembre amb la fira Escorxarxa Montseny i Castanyes del Montseny. El 2 de novembre amb la caminada popular de Viladrau i el 15 de novembre amb el sopar de la Fira de la Castanya. Avui i demà també se celebra a Monistrol de Montserrat la Fira de la Coca i el Mató. I demà diumenge a Cardona la Fira de la Llanega. I a Pont de Suert la Fira de la Girella. I ja del 29 d'octubre al 2 de novembre es du a terme a Girona la Fira de Mostres. I del 31 d'octubre al 2 de novembre Gandès acull la Fira del Vi. Per Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la propera setmana amb molta més informació i entrevistes a Del Camp a Taula, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.